Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
Enfilem la segona hora de programa a la 1 i 7 minuts i com sempre ho farem anant al Transmet per conèixer com està la xarxa de transport públic metropolitana a hores d'ara.
Allà es troba la Marta Pérez. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Bon dia i moltíssimes gràcies. Aprofito per saludar també a Pedro Palau Pons. Don Pedro.
Què tal? Bon dia.
Nova temporada, Pedro.
Sí.
Un home que sabeu que és coaching, però que a més coneix molt sobre el món del misteri i d'aquestes coses que tant ens agraden.
Sí, coses reals, no?
Sí, són molts anys ja treballant, Pedro.
Sí, sí, sí. Avui us porto coses que poden sobtar.
Sí,
mica, no?
Perquè avui a mi m'agraden sempre els títols que posa a les seccions el Pedro. Diu, ensaladilla de supersticions russa.
Sí, sí.
Aquest és el títol d'avui.
Bueno, una mica per la manida russa, pues, hem incorporat aquí el supersticions, no? Però sí, és vital. La idea és avui parlar de supersticions, de coses que es poden passar. I he pensat en aquest tema perquè d'alguna manera som un dels llocs on més visitants russos tenim.
Jo comentava abans amb la Mònica, jo he visitat aquest mateix estiu un lloc a Catalunya on tot un carrer o dos o tres o quatre havia més text en rus que en castellà o en
català.
No cal
marxar gaire lluny, perquè aquí a les Rambles ja quasi tots els locals tenen els cartells posats també amb cirílica.
Que em perdonin, però hi ha llocs, ara que ja, i no vull fer broma amb això, però hi ha llocs que el que haurien de fer és independitzar-se de Rússia.
Sí.
No demanar independències d'altres coses.
La veritat és que sí, llavors, clar, com que tenim tanta població russa, clar, he pensat, a veure, com podem entendre'ls millor encara que no parlem rus, no?
Sí, però al final, si es deixen calarons, mira, les coses com siguin, ja va bé.
La pela és la pela. Llavors, clar, tu ara imagina que sense voler un dia vas per aquí per les Rambles i trepitges un rus.
Sí.
Però no saps que és un rus.
Si és de 1,90 m, el que pots fer és apretar a córrer.
Exacte,
i que no t'agafi.
Però si el trepitges, el que passarà automàticament és que ell et tornarà la trepitjada.
En sèrio?
Sí, perquè és, primer que és de bona, és un signe de cortesia.
Per això sí. Si tu trepitges algú, te'l trepitges.
Sí, però el que sí és important és que, a veure, és una trepitjada fluixa. No te torna un clatallot i una trepitjada forta, sinó
una trepitjadeta.
Una trepitjadeta, sí. Per què? Perquè ells pensen, hi ha una superstició molt típica allà que diu que quan dues persones se'ls peguen i una trepitja l'altra, si no es torna la trepitjada, aquelles persones acabaran discutint.
No?
És a dir, perquè dona mal fario per ells la trepitjada. Llavors, si un rus et trepitja, tu automàticament me deixi el que me deixi, patapam, li fots el peu a sobre
i ja està, i no et farà res.
No, bueno, home, depèn de com
se'ls ha de tenir ben posats, per fer-ho això, dir...
No, perquè ell ho entendrà.
És a dir,
mira,
si tu li trepitges el peu al Tachenko perquè ell t'ha fet una trepitjada abans,
bueno,
difícilment li podràs trepitjar, perquè clar, un tio de 2,10 m, segurament si t'ha trepitjat vas directe a l'hospital.
Però
bueno, si pots, amb l'altre peu, a la patacoixa li trepitges una miqueta.
Però sempre és important això, perquè si no, la seva superstició el que diu és que aquestes persones acabaran discutint.
Què passa a Rússia si t'has oblidat a casa?
Això
no sé, algun objecte?
És prohibidíssim. És a dir, tu ara imagina que coneixes uns amics russos i els convides a casa teva a sopar, ¿vale? O a un restaurant a sopar, és igual.
Sí.
Per ells, la tornada enrere és un mal auguri. Dona molt mala sort.
Llavors, no pots tornar enrere ni que t'hagis deixat la cartera?
No. A veure, sí que pots... Sí, aquí hi ha l'hechizo i el contrahechizo. És a dir, en principi no pots fer-ho. Quan un surt de casa i oblida alguna cosa, no té que tornar, perquè si torna és de mala estrugança. És a dir, tots els males farios te venen sobre teu. Llavors dius, home, és que m'he deixat les claus del cotxe i tinc que agafar el cotxe sí o sí. Llavors tornes a casa o tornes al restaurant on t'has deixat les claus del cotxe, però el que sí és important, si no vols tindre aquesta maledicció, és mirar-te al mirall abans de tornar a sortir de la casa.
Ah, és el contrahechizo.
És a dir, contrahechizo és mirall. Clar, tu diràs, bueno, i si no tinc mirall al rebador de casa, què foto? Cap problema. Contrahechizo 2, te'n vas a la cuina, omples un got d'aigua intentes mirar-te el reflex del
Això ja serviria.
Això ja serviria. És a dir, l'important és que quan tu surts de casa i tens que tornar enrere per evitar aquesta mala estrugança, és que miris el mirall que tens que...
O sigui, t'has de mirar per si de casa has de tornar, eh?
T'has de mirar.
Has de mirar, sí, has de
I t'has de mirar quan surts. És a dir, quan surts, dius, miradet al mirall, tot correcte, llavors ja... Surt.
Recordeu que el que ens estigui sintonitzant ara dirà, per què parlen aquests de les tradicions russes? Doncs perquè estem parlant sempre de turisme, són dels turistes que més pastes deixen i conèixer-los bé ens pot ajudar a tancar més d'un negoci i més de dos, eh?
Una altra cosa, imagina que ara que parles de negoci, tu tens una botiga, vale? I ha vingut un grup de russos a la teva botiga, sí. I han fet una compra o lo que
sigui. Si entra un grup de russos a la teva botiga, ja pots començar a llançar coets. Si sí, són dels que jo...
Clar, imagina que venen, no? A l'hora, han fet una bona compra. A l'hora de marxar, pensa que ells és de molt mala sort que una persona es despedeixi de l'altra a sota de la porta. El marc de la porta no ho podem fer.
El marc de la porta mai.
No. Si tu estàs dintre la botiga i el rus o russa de torre està fora de la... No, no li donis dos petons ni la mà, perquè això dona molt mal rotllo per ells.
O sigui, una dintre i una fora no, eh?
No es pot fer. És
a dir, si surts a fora...
Surs fora o dins, és a dir, o dius passa un moment, adeu, ja pots marxar, va. O surs tu fora. Però entre mi no, perquè ells creuen que amb aquestes salutacions que es fan a sota de les portes s'obre una espècie de, com de, recordeu de la sèrie que era Stargate?
Sí.
La puerta dimensional, pues un rotllo d'aquest similar. És a dir, és
forat com, de cuc, un agujero negro.
Sí, és com un forat del destí que fa que dues persones, una fora i una dintre, despedint-se o saludant-se, tingui la capacitat de fer mala sort a qualsevol de les dues persones.
Molt bé.
Com que no saben aquí, doncs
millor. El canvi, com l'has de donar?
Això és molt important, també.
Això també és un tema important a saber.
És a dir, la superstició russa el que diu és que el diner, la mà no té que tocar el diner de mà a mà. És a dir,
el canvi no li dones mai a un rus a la mà, eh?
Tu li tens que deixar a sobre el mostrador, a sobre d'una safateta, i ell, el normal és que no te'l dongui tampoc a tu a la mà. És a dir, tu li cobres alguna cosa i no te donarà la pasta.
Imagineu-vos un moment, fas tot l'esforç de posar, no sé, en un restaurant, De posar en un restaurant, doncs la pissarra, les lletres en rus, de donar-los l'oferta que volen, perquè saps que és un públic molt important. Mm. Aquella persona arriba al restaurant, has aconseguit que... I després li dones el canvi a la mà. Mm-hmm. No en un platet. Aquell dia li dones... Doncs acabes de perdre un client.
Exacte.
Perquè només per això ja dirà, ui, no, aquí no vinc, que em donen els diners a la mà.
Exacte. Seria, a més, quan li dones el canvi al trepitges i no deixes que torni al trepitjat i l'acomiades ja a la porta del restaurant, ja hem perdut un client d'altre.
I a més, el boca orella fa que ja no vengui cap altre rus.
Exacte.
Compte,
Per què fan això? Perquè pensen que quan ells creuen que quan tu dones el diner a la mà directament o el reps a la mà, fer-ho d'aquesta manera és un entrebanc per tindre diner amb el futur. Ells pensen que per tindre més diner amb el futur tenen que pagar deixant el diner sobre la taula o allà on sigui i tenen que recollir el diner que tu els dones també d'un lloc que estigui col·locat, no d'una persona.
Una coseta, l'Enrique Iglesias, quan va al dinar de Nadal a casa la Kournikova, la seva esposa on s'ha de seure?
La seva esposa, bueno, una cosa important, Enrique Iglesias...
Ja o parella, no sé si estan casats.
Sí,
ja els famosos mai saps si es casen o no.
Ja que m'has dit, Enrique Iglesias, clar, estem parlant d'una persona que suposadament canta, no?
Sí.
Vale. Pot xiular.
Podria xiular.
Imagina que està composant l'última cançó.
I no està xiulant a casa la Kournikova.
No pot fer-ho, perquè dintre de la casa xiular és una indicació de que en aquella casa mai hi haurà pasta.
Carai.
És a dir, tu entres allò, lo típic, no? Que a vegades fas... Vas xiulant per casa, no? No és el típic.
A casa dels Iglesias no ha xiulat ningú mai.
No.
Per cert, que Enrique Iglesias, mira que és un personatge que no és que sigui sant de la meva devoció. Mm. En fi, tampoc li tinc cap mania. Però a casa meva només sona el Contigo, Contigo.
Yeah.
La cançó aquesta que diu el meu fill petit, diu, te tío, i acaba la cançó, i un altre cop, i acaba la cançó, i un altre cop, amb un any, i vas al cotxe, i un altre cop al te tío,
sí.
I estic del te tío fins aquí.
Bueno, ha aconseguit la cançó de l'estiu, d'alguna manera, no?
Doncs ja sabem que no pot xiular.
No pot xiular. Llavors, a l'hora de seure's a sopar a taula o dinar, que està amb ella, la tradició russa, el que diu és que en una reunió, o qualsevol àpat, una noia no té que seure's mai a la cantonada d'una taula. Mai.
Mai,
Perquè si ho fa, no es casarà durant 7 anys. Ostres, no es casarà o no tindrà parella, és igual, és equivalent.
Mira, aquí l'equivalència seria quan t'escombren els peus.
Quan t'escombren els peus?
Sí, sí, jo conec una tradició, no sé si és només de Catalunya o de la resta d'Espanya, que diuen que si quan estàs escombrant t'escombren per sobre dels peus amb una noia, sí, us diu que no et casaràs.
Home, hi havia a Àustria, si quan estàs brindant no mires els ulls de l'altra persona, també diuen que són 7 anys amb el sexe.
Uh-huh. Bueno, això també passa aquí.
Per tant, jo per si de cas ho faig, perquè 7 anys no ho podria permetre-m'ho.
I bueno, hi ha una altra història dintre del brindis aquest que dius ara, és que teòricament la superstició el que diu és que perquè aquella persona mantinguis la relació amb ella, no només la tens que mirar als ulls, sinó que tens que brindar amb la mà que no fas servir mai.
Amb la mà esquerra, exacte, correcte.
Esquerra o dreta, segons sigui,
sí,
saps?
Sí, sí, cert.
És important. Llavors, clar, dintre d'això que us deia dels imaginem, tornem a l'Iglesias, vale? O a la Kournikova. La Kournikova, a què es dedica aquesta noia? Que jo...
Tenista.
Això, tenista, vale.
Bueno, ja no és tenista. No va guanyar mai un títol, però era la tenista que més diners guanyava del món.
Oh,
en publicitat i, bueno, doncs abans de l'Iglesias ja, eh?
Imagina que la Kournikova li està explicant a Enrique Iglesias que una col·lega seva, mentre estava fent un entrenament, s'ha fet mal al braç, d'acord?
Sí.
I llavors, el que no tens que fer mai, quan tu l'expliques a un rus, o quan un rus veuràs que no ho fa, quan expliques un dolor d'algú, no tens que posar mai la mà a on s'ha fet aquest mal, perquè li estàs transmitint mimèticament que ell també li passi.
Ostres,
és a dir, la Kournikova diu, tu imagina, no?
Que s'ha lesionat.
Tinc una amiga que s'ha lesionat amb el braç i a més s'ha quedat afònica i està mirant l'Enrique Iglesias, doncs està dient, xato, corres els riscos de...
Doncs mira, afònic no m'importaria, perquè em torni a treure un altre hit i el meu fill petit el demani constantment, jo no sé si podré aguantar-ho, eh? Mm. Regals que no es poden fer o que no els agraden als russos.
Exacte, bueno, això, recordem que estem parlant de russos que com si fos només una ciutat, que varia molt els puestos i les tradicions.
Però en general.
En general, no és de bon rotllo ganivets, rellotges, ni mocadors o bufandes, vale?
Això no els agrada, no, eh? Perquè... Que els hi regalis, vaja.
La bufanda, vale? Ara que dius, una bufanda en russo, pues clar, el frío que hace, no. Per què? Perquè és un vaticini de que tindràs que plorar. És a dir, tu li regalaràs una bufanda a un rus, li estàs dient, seràs un desgraciadet o desgraciadeta i ploraràs molt aviat. Ganivets li estàs dient que estàs fent una màgia d'atracció cap als enemics. És a dir, si tu, allò, en tota la il·lusió del món, dius una coberteria de plata, no? Xula, no? Doncs pues sense ganivets. És a dir, agafes la coberteria de plata, treus els ganivets i li dones la coberteria de plata perquè al ganivet li estàs dient que tindrà enemics i tindrà molts problemes. I rellotge tampoc. És a dir, no pots agafar un rellotge i regalar-li a Montrus un rellotge perquè el que li estàs dient amb aquest rellotge és que ve un acomiadament, és a dir, que aquella persona i tu deixareu de tindre la relació que tingueu i acabareu enfadats.
Carai. A la cuina.
Bueno, la cuina...
Si et conviden a, no sé, un rus o una russa, si et conviden, sí, a dinar o a sopar...
Una ensaladilla russa i uns polvorones de l'estepa, no? Per exemple, doncs, si et conviden a dinar o sopar o el que sigui...
Se't trenca la vaixella, què passa?
Això és bona sort.
Ai, carai.
És a dir, si tu li vols donar bon rotllo a la persona que t'ha convidat a sopar, tu li dius...
Que se't caigui el plat.
Que ja netejo jo els plats i pom, 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 li vas fotent a terra i no
fotre... Que et convidaran sempre.
Exacte, dirà, que bé, Albert, gràcies perquè m'estàs trencant la vaixella i llavors això dona molt, molt bona sort, no?
Sí, ja no tinc ganivets, imagina't, ara em quedo sense plats.
Exacte,
també.
Però dona bona sort. Ara, atenció... Aquí.
Ampolla buida, què?
No, és igual, tot. Tot. Però una cosa que és important, ara, bueno, lo de l'ampolla buida, hi ha una cosa que és molt curiosa, no? I és que no pots deixar una ampolla buida sobre de la taula. És a dir, estàs allò amb el vinet, pum, o amb el vodka, és igual, pum, 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 i s'acaba l'ampolla, i immediatament el que tens que fer és o posar-la en una taula auxiliar, o t'aixeques i la llences a la cuina. Per què? Perquè ells el que diuen és que la taula no pot tindre res que estigui buit, i si n'hi ha algú que estigui buit, es té que treure immediat. És a dir, un plat buit no pot estar allò que fas a sobre taula, que tens allà les el que sigui, no. Ha d'estar buit perquè no hagi...
Carai,
no falti res.
M'ha agradat allò de la sal.
Ah, sí.
Passa sal en un plat.
Això és...
apunta.
Això
sal.
És una senyal aquesta oculta, és? Albert i Mònica. Imagineu que us conviden a sopar, ¿vale? Allò,
val?
Piquemos algo. I de cop us doneu compte que el vostre anfitrió us ha fet... que allò és una salmorra que te pots morir. Doncs pues no, amb alegria, amb saber fer i amb un somriure perquè us estan tirant els tejos.
Si es passen amb la sal, ojo, eh?
És una tirada de tejos.
Sí, és allò que dius, el salmó està saladet, és igual, tu te'l fots cap a dins perquè t'estan...
Afalagar un rus o una russa, bo o dolent?
Depèn. Sí, el que passa és que, per exemple, ells pensen que un afalagament pot tindre mala sort. Per exemple, si tu li dius, tu coneixes amb algú, li dius... que intel·ligent és el teu fill, que guapa és la teva filla. Tu veuràs que potser amb una certa discreció aquesta persona somriu. Som de somriure poc, també, és veritat, eh?
Sí.
Som fríos. Somriu una miqueta i llavors gira cap a l'esquerra el cap i fa com tres escopinades. Això no és que sigui guarrete, que també, sinó que el que està fent és una forma d'apartar d'ells la possible malastruga, perquè tu has fet has dit un comentari positiu, llavors perquè els esperits de la mala sort no es fixin amb el teu fill o la teva filla que has fet aquest comentari positiu, és el que fan és pop, 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 tres, o bé toquen fusta, i fan com nosaltres, si no tenen fusta a mà, es toquen el cap.
Escolta, jo crec que és molt pràctic el que ens ha explicat el Pedro Palopons. Per cert, on et podem trobar a Facebook, perquè hi ha diferents vies?
Sí, a facebook.com/loslibrosdepedro.
facebook.com/loslibrosdepedro, sí. Allà trobarem tota la teva activitat, sí. Els llibres, els projectes.
Exacte.
I tot el que allà fa com a coaching, també el Pedro Palau, que és molt, molt interessant.
Una última cosa, Albert i Mònica, ja que heu anat a sopar a casa del Rus, no feu com fem a vegades els amics, ja te vaig jo a les escombraries.
Ah, no?
No, perquè els russos consideren que treure coses de casa per la nit porta molt mala sort. És a dir, no farem aquest gest
les escombraries, cívic.
Les escombraries te la bajes tu, per la mañana.
Molt bé, com sempre ens hem passat de conya amb el Pedro Palopons. facebook.com/loslibrosdepedro, no oblideu. facebook.com/loslibrosdepedro. Pedro Palau, moltíssimes gràcies.
És passiva.
Saludem també l'Adela. Adela, bon dia, buenos días.
Ai, no sé si dir-te bon dia, tio, perquè de veritat, m'heu fet por.
Per què?
Ara ja m'explico la mala sort que estic tenint últimament.
En tot lo de Rússia, dius?
Hòstia, tu.
Què has fet, Adela?
La última vegada que jo vaig poder-me pagar un viatge a l'estranger va ser a Praga. Un fi d'any.
Ah?
Amb el meu marit. I ens vam posar a l'hotel amb tot de russos, perquè anaven sols. I era l'única taula que hi havia avui d'ací, amb una mica de gent, poca gent. I eren russos. I no sé, nosaltres ens vam comportar amb una manera normal, però no veien que ells es comportessin. Feien moltes coses rares, amb la veu de bebè. Diuc, hòstia, el que estic escoltant ara amb el Pere Palau, dic que alguna cosa hem fet, que des de llavors tot ens va malament.
Ah, ho veus?
Alguna cosa d'aquesta que...
Ara, si tens un rus al costat, ja saps el que no has de fer, perquè no t'entri el malestruc.
Igual no els hi veu tornar les trepitjades.
Clar, igual es van trepitjar, no li veu tornar, i mira el que t'ha passat.
Que em digui el que haig de fer, perquè m'hem fet una malestrugada.
Escolta, Adela, perquè la vostra situació en qüestió de vivenda actual, quina és? Com esteu vivint?
Ai, jo ara estic de propietat, però bueno...
Pis pagat ja o hipoteca?
Nosaltres havíem pagat el pis en res, en 7 anys l'havíem pagat,
sí?
I era per 15.
Ai, que us vol rehipotecar.
Sí, ben adelantar molta hipoteca i tal, quan les coses anaven bé.
Sí.
Però, bueno, les coses han anat com han anat i ens hem tingut de tornar a hipotecar.
Ah, exacte. La rehipoteca més, que és...
La rehipoteca. Més, ara amb 55 anys, tinc més hipoteca que amb 20.
Ho veus? I quan et queda per pagar?
Pues 198.000 euros.
Mare meva.
Mare meva, però espero que la cosa tiri endavant, perquè és per un negoci, vull dir, un negoci que portem 30 anys, el que passa és que ens hem tingut de tornar a aquesta frase famosa a reinventar.
De què és el negoci, Adela?
Dels gràfiques. I ens hem tingut de comprar una màquina que ha costat molts diners, però sí, que és el nostre futur, perquè, clar, en 55 anys, què collons feies?
Sí, no, si t'entén.
Si no feies això, esperar la jubilació 10 anys i menjar-te...
I la forma d'aconseguir líquid, que et fessin cas, era rehipotecar la vivenda que ja estava pagada.
Rehipotecar, cosa que jo no havia volgut mai, perquè jo he viscut de totes les maneres. He viscut de lloguer 10 anys, sense... com es diu en català, làmperes.
I quan heu de pagar el mes, ara, Adela?
Ara nosaltres estem pagant 1.000 i pico d'euros només...
D'una casa que ja havies pagat un cop, imagina't.
Ja l'havia pagat.
Sí,
això
sí.
És... amb una certesa l'està pagant el que és l'empresa.
Adela, vés-te'n a Rússia i comença a trepitjar peus.
Oh,
ja veuràs com això canvia, però pim-pam, així.
No ho sé.
Vinga, Adela, a veure si tenim una miqueta de sort. Va, digue'ns un número de l'1 al 10, va.
Un 6.
Un 6. T'emportes una ampolla de cava Brut Natura de Chamós, Adela.
Mira, m'encanta. Puc assegurar que és el cava artesanal més bo que hauràs provat mai.
Pues m'encanta.
Aquest és artesanal, no té additius, no té colorants, el fan a puntons.
Sí?
Ben fresquet, amb el teu home, i escolta'm, tu.
Oh, hòstia, tu, i amb uns...
Ei,
bueno,
Adela...
Boquerons, perquè no arriben a les gambes. Amb uns boquerons.
Noche russa.
Saitons, 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 saitons.
Sí, sí. Sí.
Pues ja em direu on haig d'anar a buscar-lo.
Després un parell de vodkas, així de cop.
No sé, no sé, el vodka ja li tinc...
Noche russa, noche russa. Vinga, Adela, gràcies.
Gràcies,
adéu. De seguida adéu. Estarem amb la Remei, però abans he de saludar a Diego Díez, que ya sabeu que es especialista en dietética y plantas medicinales, más de 30 años de experiencia, responsable de los establecimientos de la dietética, unos centros novedosos, sin barreras, donde el consejo y la recomendación son tan importantes como los productos dietéticos, la alimentación natural, la cosmética natural, las plantas medicinales. Muy buenas, Diego.
¿Qué tal?
Mallorca 127, junto al mercado de Minot, creo cubierta 40 entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs, o llamando al 93 451 6626. Estas son las formas de contacto más,
sí,
más fáciles.
Sí, inmediatamente. Sí, mejor hacerlo, llamar para reservar, incluso conmigo o, por supuesto, con Ángeles, con nuestra nutricionista, porque así, de esa manera, nos evitamos que alguna vez que yo, a lo mejor, he tenido que hacer, ahora en vacaciones, por ejemplo, no estaba yo, pero a lo mejor sustituía. Pues siempre es mejor que nos llamen por teléfono.
Pues mira, repito el teléfono, 93-451-6626, por ejemplo, para organizar esta limpieza de hepática. Mucha gente me lo está diciendo, ¿eh? Lepa 1, sí. Lepa 1 también va. Bueno, yo os puedo decir que a mí sí, no sé al resto de las personas, no, a mí sí me va bien.
No tiene más remedio que funcionar. O sea,
después del veranito, pues es normal, nos hemos pasado un poquito en todos los sentidos.
Las siestas, un poquito más de alcohol, más cenas y comidas extras, lo normal, ¿no? En esto. Entonces, hay que eliminar esos kilos de más rápidamente.
Esto es como la piscina, ¿no? El hígado es el filtro, siempre dices, ¿no?
Siempre.
Bueno, esto pues, ¿verdad que en verano la piscina tiene más actividad y el filtro lo has de cambiar más veces?
O como el de la lavadora, porque la piscina solo es en verano, pero la lavadora es todo el año. Pues es como el filtro de la lavadora.
Claro.
¿Vale? Que de vez en cuando hay que limpiarlo para que lave. Es que, ¿qué pasa?
Pues el EPA1 lo que hace es eso, ¿no? Limpiar el filtro.
Efectivamente. La cuestión del EPA1 lo que hace, pensemos siempre que no solo es el filtro, sino es nuestro laboratorio. Cuando la gente dice, bueno, pero el filtro no son los riñones, bueno, todo lo que pasa por los riñones previamente ha pasado antes por el hígado.
Claro.
O sea, el verdadero filtro nuestro es el hígado. Y cuando nos notamos, por ejemplo, que el hígado pues está cansado, está fatigado.
¿Qué síntomas da?
Pues mira, son por una parte da pérdida de tono vital, o sea, como indolencia. Es como una especie de cansancio más mental que físico, ¿no? Es eso, pérdida de tono, ¿no? Pérdida de... Otra cosa muy importante, muy característico, es el tema del dulce. O sea, la apetencia de dulce. La apetencia, necesito tomar dulce. O sea, me levanto...
No sabes por qué, pero...
Ahora mismo tengo que ir y coger chocolate, lo que sea, hidratos, ¿no? Eso es característico, característico. Y, por supuesto, también sí hay problemas de halitosis, o sea, mal aliento, mal sabor de boca... O todo esto. Pero
claro, aquí hay una consecuencia directa. Dices, claro, cuando el hígado está fatigado, el cuerpo te está pidiendo más dulce y por lo tanto eso provoca que engordes.
Claro, si tomas más dulce de la cuenta, más hidratos de la cuenta, pero el hígado lo que busca es eso. El hígado cansado, el hígado fatigado, quiere glucógeno, quiere hidratos, quiere azúcares, quiere marcha, ¿no? Que es su alimento. Entonces, cuando empiezas a tomar el EPA1, en este caso...
¿20 pues, euros era la
no llega,
caja?
No llega, efectivamente.
¿El tratamiento son 2 semanitas?
El tratamiento son 20 días.
20 días.
20 días y realmente es... No, pero no hace falta. Cuando llevas 4 o 5 días tomándolo, empiezas a notar que te encuentras más ligero, que te encuentras mejor. Que,
sí, pues son unos viales, unas ampollas que además tienen buen sabor.
Bueno, a ver, lleva alcachofa, cardomariano, rábano negro... Y la alcachofa es un poquito amargo, hay gente que a lo mejor no le guste tanto el amargo, pero se puede tomar con zumo, se puede tomar con agua. Yo la tomo directamente.
Yo directamente, a mí me gusta.
Sí. Y no, a mí me gusta también un poquito el amargo, ¿no? Entonces, ya insisto. Y esto lo debe de hacer incluso la gente que no ha puesto sobrepeso. O sea, la limpieza de hígado después de verano y después de Navidad, se puede hacer en cualquier momento, pero después de verano y después de Navidad son los dos momentos decisivos, ¿no? Porque es cuando el hígado ha trabajado más de la cuenta. Y si no, pues y la gente que ha perdido, que ha puesto peso, pues que se lo quite lo más rápidamente posible.
Recordemos el producto EPA1 que podéis encontrar en la dietética. Se pueden acercar a la dietética o reservar hora con Ángeles, la nutricionista, que además la primera visita es completamente gratis y después solo serán 10 euros.
Eso es.
Llamando al 93 93-451-6626. 93-451-6626, en Mallorca 127, junto al mercado del Ninot, o en Creucuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs, la dietética. Diego Díez, muchas gracias.
Venga, hasta el miércoles.
Saludos. Tenim la Remei.
Remei, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Ja saps que avui estem preguntant per la vostra situació pel que fa a la vivenda, així sí. Que tu diràs.
Digues, digues.
Tu diràs quina és la teva situació actual.
La meva situació no, nosaltres el pis ja el vam pagar de seguida, o sigui, als 3 anys quan ens vam casar ja teníem el pis pagat.
Als 3 anys, carai, sí. Com ha canviat la història?
Clar, és que això és el que feien abans, que intentaves o pagar ràpid la hipoteca sí. O anar reduint sí. El que et quedava. Sí, tu tenies uns estalvis i en comptes d'anar-te de viatge, com no, es fa ara, anaves pagant la hipoteca perquè et quedés menys.
Exacte, ens hem estat de moltes coses aquells 3 anys, però al cap de 3 anys ja no devia ni un ral a ningú.
Clar, llavors ja teniu el pis per sempre, no us heu rehipotecat ni res.
No, gràcies a Déu no. Ara, la meva filla que s'ha emancipat no fa gaire, doncs, bueno, s'han anat a un piset que dic, bueno, això és per amor, perquè vivint a casa, a la mal de bé, sense cap problema, i ara a pagar un lloguer cada mes, que dius, calia tot això.
Sí, estaves a casa com una reina.
Pues exacte, però, bueno, l'amor és així, no?
Sí.
I mira, res, o sigui que estem encantats, ella està feliç, nosaltres estem contents i ja està.
I ja està, sí. I a viure la vida, tu. Escolta'm una coseta, Remei, ens has de dir un número de l'1 al 10, però em sembla que hi ha 2 o 3 que ja els han dit, eh?
3, el 6, el 8 i el 9, ja han dit.
El 7 per mi.
El 7 per tu, doncs t'emportes un pack Teterum de Teterum.es amb 5 infusions i tests perquè tastis i provis, perquè són boníssimes.
Què et sembla això?
Infusions.
Doncs mira, enhorabona, Remei.
Què tinc de fer per venir a
Ricard? Ara t'ho explicaré.
Ara t'ho explicaré.
Perfecte, moltes gràcies.
Molt bé, Remei.
Bon dia, adéu.
Moltes gràcies. Adéu. La 1:32, Savis Consells, i encetem secció. És una gran psicòloga, ha escrit un llibre que us encantarà. Amor del bueno, Mila Caué, en un minut.
La ciutat, a Onda Cero.
Os presentamos el mejor electrodoméstico que hay en el mercado, Aqualimpia de Duracom. Blanca, muy buenas.
Así es, Albert, muy buenas, porque con Aqualimpia la limpieza de toda la casa es mucho más sencilla, más rápida, más eficaz y más ecológica. Utilizamos tan solo 1 litro de agua del grifo y Aqualimpia limpia por ti. Te llega a todos los rincones para que ahorres muchísimos esfuerzos físicos, para que ahorres muchísimo dinero y para que la limpieza de tu casa ya no sea una carga para ti. Aqualimpia es la solución y tu mano derecha, 900-23-24-20. Y además, hoy con un ofertón, porque te mereces tener Aqualimpia con un 50% de descuento y no pagues nada hasta el final del verano. Y si eres de las 30 primeras llamadas, te llevas la mopa de microfibra de regalo, 900-23-24-20.
900-23-24-20. Gracias, Blanca.
A ti. Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero.
Amor del bueno, un libro que vamos a recomendar y mucho, porque Mila Caué, psicóloga, especialista en amor, en terapias de parejas, bueno, en todas estas cosas que nos pueden hacer más felices. Mila Caué, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Desde luego, en este libro, Amor del bueno, vienen muchos códigos para que seamos más felices, pero cada semana queremos desgranar, o cada 15 días, pues estas pequeñas cositas que nos pueden ayudar a trazar el camino. Por ejemplo, hoy nos vas a hablar de las ideas distorsionadas sobre el amor, que hay muchas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que fíjate que una de las cosas que nos resulta sorprendente cuando trabajamos con parejas o en el ámbito de la afectividad es cómo realmente el amor hace sufrir tantísimo, cuando el amor como emoción en el cerebro lo que nos está diciendo es que te puedes relajar, que puedes confiar, que puedes vivir, y sin embargo, fíjate que lo hemos vivido todos y lo vemos, y a veces nosotros mismos, que parece que el amor es una experiencia de sufrimiento, de dolor, a veces hasta de muerte.
Sí, por eso.
Y de alguna manera tenemos que pasar un poco, como dicen, el plumero, limpiar, a ver qué es lo que nos están enseñando. Esto es como ir en un coche y que te estén diciendo que el acelerador es el freno y tú te crees que estás frenando y estás pisando el acelerador, ¿no?
Sí.
Entonces realmente nos tenemos que aprender qué es lo que significa el amor en nuestro organismo, en nuestra vida, y a partir de ahí, pues luego sí es verdad que está la pasión, la seducción, el romanticismo, pero eso todo son guindas de un pastel, la ternura, cultura, etcétera, que tenemos que conjugar muy bien, pero el amor siempre tiene que resultar una experiencia positiva, de crecimiento y no de dolor, como estamos viendo con tantísima frecuencia.
Pues por eso queremos potenciar el amor aquí en Cataluña cada 15 días con Mila Cahué. Ya sabéis que este libro, Amor del Bueno, os va a encantar. Pero el amor en realidad es una señal del cerebro, ¿no?
Claro, mira, bueno, todas las emociones, fíjate que en el ámbito de inteligencia emocional, que aparte en la presentación que has hecho, que te agradezco, también doy cursos de inteligencia emocional, pero últimamente se ha centrado todo mucho como en la gestión de la ira, en la negociación, el liderazgo, la tristeza, el miedo, pero el amor también es una emoción. Y las emociones en el cerebro son unas señales que nos está dando para adaptarnos a un contexto determinado. Igual que el miedo te está diciendo, en este contexto hay algo que no sabes hacer, mira a ver qué es, o la ira te está diciendo, cuidado que hay algo que está agrediendo o algo que no coincide en la realidad con tu expectativa, el amor lo que te está diciendo es, está bien, está todo bien, te puedes relajar, tranquilo, que es esa sensación que todos queremos de confianza, de seguridad. Al fin y al cabo, el amor significa para nuestro cerebro, significa vida, significa crecimiento, y por eso al cerebro le gusta tantísimo, porque la función final del cerebro es la supervivencia. Supervivencia, amor, es todo uno. Por eso siempre tiene que ser del bueno, porque si no nos vamos al otro barrio.
Claro, pero oye, hay diferencias, y hablaremos mucho durante el año, entre amor y enamoramiento. Pero así a grandes rasgos, aparte de las señales químicas que el enamoramiento te hace estar pues en un estado distinto, ya lo conocemos, ¿cómo una profesional, cómo diferenciaría amor y enamoramiento?
Bueno, realmente, porque cuando uno está enamorado es un estado absolutamente de distorsión, ¿no? Estás con esa, es casi como un estado adictivo para el cerebro. Hay tantas hormonas ahí regando por todas partes, que además es necesario, porque si no, nunca querríamos conocer más y más profundamente a la otra persona, y eso hace que tengamos que distorsionar un poquito la imagen, ¿no? Porque a lo mejor si la viésemos tal cual es, pues no nos acercaríamos jamás.
Pero mira, a ver si la distorsionamos tanto al principio, que luego cuando conocemos la verdad, dices,
nos asustamos,
caray, ¿eh? No vamos a jugar a las 7 diferencias, vamos a jugar a las 15.
Bueno, pero me dirás que no ocurre, Albert.
Sí, claro que ocurre, claro. Pero por eso te digo que hay que encontrar ese equilibrio de distorsión justa para que luego no eches en cara nada, porque eres tú el que has distorsionado, no el otro. El otro siempre ha sido igual.
Bueno, pero a veces esas distorsiones vienen por nuestras necesidades también, que es lo que explico en el libro. Cuando uno, por ejemplo, ha salido de una relación en la que, por ejemplo, la pareja no era nada cariñosa y tú eres cariñoso, pues en cuanto encuentras a alguien cariñoso, te parece tan maravilloso, al cerebro le gusta tanto, que todos los circuitos de refuerzo empiezan a llenarse de todas estas hormonas y quieres más, y te encanta, y es casi un proceso adictivo. Pero porque vienes de una carencia o de una necesidad o de algo que deseas mucho, bueno, vale, y cuando eso se equilibra es cuando ya empezamos con la siguiente etapa, que es con quién estamos, vamos a conocernos mejor, qué recorrido tiene esta persona. Por eso me gusta mucho diferenciar en el libro, primero, lo que es amor como sentimiento, que es lo que estábamos hablando antes, la fase de enamoramiento, que es la esa de distorsión, pero que nos facilita el acercamiento y que además es necesaria, esto no hay que olvidarlo, pero luego viene la siguiente, la de aprender a amar bien, que las relaciones puedan consolidarse, que nos sintamos satisfechos, que nos sintamos queridos, que eso es el resto del libro. Pero tú me preguntabas al ver las ideas distorsionadas, las medias naranjas, el amor incondicional, tenemos tantas cosas que nos distorsionan y nos hacen confundir creyendo que lo que estamos viviendo es amor cuando a lo mejor es chantaje, cuando a lo mejor es sumisión, cuando a lo mejor es que estamos cediendo y es una falta de asertividad, que todo esto es el objetivo que yo quería explicar en el libro de, a ver, vamos a identificar bien qué está pasando y no vivir cosas completamente irracionales y que nos hacen sufrir.
Por ejemplo, para acabar este primer capítulo de esta sección que nos entusiasma, Amor del Bueno con Mila Cahué, cuéntanos la fábula del cactus y la hortensia.
Pues mira, para explicar esto de amar bien, en qué consiste, pues he puesto un ejemplo un poco extremo. Y imagínate que es un cactus y una hortensia que se conocen, se enamoran, la hortensia de los recios espinos del cactus y el cactus de las flores de la hortensia. Se quieren mucho, pero cuando se empiezan a querer, la hortensia, que necesita sombra y agua, y el cactus, que necesita mucho sol y nada de agua, pues la hortensia va tan contenta con su regadera todos los días a regar al cactus. Y al cactus al principio le hace gracia, pero ¿qué ocurre si estamos regando al cactus todo el día?
Claro, lo quema.
Que se pudre.
Claro.
Pero el cactus y de pronto dice, bueno, nada, estoy muy enamorado, pero yo pongo aquí a mi hortensia al sol, que la dé bien el sol, regarla nada, y sombra para nada. ¿Qué le ocurre a la hortensia?
Que se pocha también.
También se pocha.
Se achicharra. Entonces, ¿qué ocurre? La hortensia tiene que saber lo que necesita, el cactus también. La hortensia no está queriendo bien al cactus cuando va todos los días con la regadera a regar al cactus. El cactus le tiene que decir, oye, mira, gracias, me quieres mucho, pero no me puedes regar todos los días. Incluso, fíjate, a mí, que no me gusta el agua, como yo sé que a ti, hortensia, te viene bien que te rieguen, yo te voy a regar, aunque para mí esto no es necesario, como yo te quiero bien, yo incluso te voy a regar a ti.
Pero no me regaré a mí, claro.
No me regaré a mí. Y tú, hortensia, pues te encargarás, aunque para ti el sol te pueda parecer una tontería, eso de ir a ver el fútbol los domingos, pues lo mismo que el sol para el cactus. Si me quieres bien, te encargarás de que a mí me dé el sol, de no regarme. Incluso yo, cactus, intentaré que a ti te dé sombra. Me pondré yo para que a ti te haga sombra y tú estés como a mí me gusta, como yo me he enamorado de ti, como a lo mejor puedo hacer que seas mucho más bonita, con muchas más flores, ese cactus incluso más recio. Amar bien consiste no tanto darle al otro lo que yo quiero o yo creo que tengo que darle, sino realmente lo que el otro necesita para crecer y ser feliz.
Aceptarse,
y este claro, y aceptar al otro como es. Es decir, yo, cactus, acepto la hortensia y no la voy a decir eso de echarse agua con la regadera, qué tontería, ya estás con la regadera. No, para nada. Es que yo incluso cogeré la regadera y te regaré. O yo, hortensia, cogeré y te empujaré a la ventanita para que te dé el sol.
Pues bueno, pues ¿sabes lo que me gustaría ahora? Que todos los cactus y hortensias que nos están escuchando, que seguro que son mucha y muchos, pues que tomen nota de esta analogía, de esta fábula tan bonita, y que si quieren saber más sobre Amor del Bueno, vayan rápidamente a comprar tu libro Amor del Bueno, Mila Cahué, que sabes que aquí te queremos un montón. Gracias, Mila, ¿eh?
Gracias, igualmente, Albert.
Un besote, Mila Cahué, en directo con nosotros a la 1:41. Això és La Ciutat.
La Ciutat, a Onda Cero.
¿Deseas tener un hijo? En Instituto IEGRA Tres Torres te ofrecemos las más avanzadas técnicas de fecundación in vitro y el programa Embarazo Garantizado, el único en España que te ofrece un número de ciclos y transferencias ilimitado a un precio cerrado. Si no conseguimos que te quedes embarazada, te devolvemos el dinero. Visita embarazogarantizado.com o llama al 931-2584-52. 931-2584-52.
Hace un par de meses sufrí un accidente de tráfico. No sabía dónde asesorarme y mucho menos cuáles eran mis derechos. Busqué a los mejores profesionales independientes. Llamé al 93-448-1009. Me asesoraron, conseguí la máxima indemnización y lo mejor es que ahora conozco todos mis derechos.
Eres Servicios Jurídicos, especialistas en accidentes de tráfico. 93-448-1009. 93-448-1009. Y eres Servicios Jurídicos.
La Ciutat.
Nou 3-3-4-2-4-7-5-7. Tenim trucada de la Roser. Roser, bon dia, buenos
bon
dies.
Bon dia, bona hora. Què tal? Han anat a les vacances?
Doncs pues mira, bé, ja fa temps, ja se m'han oblidat i tot, Roser.
Jo quan tinc tot l'any.
Que bé.
Sí,
escolta,
perquè soc velleta, filla.
I com tens tu la casa? Aquestes, ja has pagat la hipoteca, encara la pagues, estàs de lloguer?
Ara t'explico.
Explica.
Jo vaig aconseguir, després d'emprempar-me molt perquè vivíem malament en un lloc, que el meu marit agafés un pis i ho va agafar de compra. Ai, me l'ha guanyat. Vaig estar 12 anys i vaig tindre mala pata amb els veïns, però mala pata, eh?
Sí?
Sí, em feien molt mala... molt a la punyeta, m'esperaven... es van empipar perquè... per una pijada i m'esperaven a l'escala i em pagaven i no deixaven passar les meves filles i tot. I van vindre a Barcelona, aleshores. Vaig estar 12 anys en el pis aquest que era de compra.
Ostres!
Aleshores van vindre a Barcelona de lloguer. I estic en un bloc d'aquests tan grans que quasi no veus els veïns, més que els del replà i algun altre que porti molts anys. I porto 34 anys. Gràcies a Déu que torno a ser a Barcelona.
I què vas fer? Vas estar simultanejant el pagament de la hipoteca amb el lloguer o ja l'havíeu pagat?
No, faltava poc, ho vam acabar de pagar i mira, les coses passen i de vegades dius, es tanca una porta sobre una finestra, i això va ser per nosaltres, vindre a Barcelona i tinc que vendre el pis. El meu marit es va quedar sense feina, no el van voler en un altre lloc, perquè era molt vell ja, i en la seva feina no el volien, i aleshores van vendre el pis i d'allò van menjar fins que li van donar la jubilació, que clar, com va tindre que anar agafant fins que el van jubilar, es van gastar els diners de... del pis i ens va quedar poquet, però gràcies a això. I bueno, estic contenta d'estar del lloguer, perquè ja dic, porto 34 anys, gràcies que porto tants anys, perquè si no els lloguers són abusius avui dia. I el que
però us deies, en veu poder sortir, que és el que conta, Roser.
El que deies de les derrames i tot d'això, horrorós, eh? Horrorós, perquè era la hipoteca i ara avui això els veïns que presumien de tindre molt, o sigui, a més de tindre mals veïns, això, volíem presumir de tindre i tenies que treure els diners per envellir l'escala de no els tenies.
Clar que sí.
Molt bé. Doncs escolta, ens encanta escoltar la teva història i la teva realitat, i ara, com has participat del programa, dius un número de 1 al 10, menys els que et dirà la Mònica, i alguna cosa et tocarà.
Menys els 6, 7, 8 i 9, que són els 4 que han dit ja.
Doncs el 4.
El 4, doncs mira, t'emportes un llibre, La receta del doctor Pastilla i otros acertijos, un llibre que és a més un joc per poder anar esbrinant doncs això, acertijos.
Que bé, mira, l'últim dia que vaig trucar em va tocar un llibre.
També?
I jo com no surto.
Et va de conya?
Pues em va de conya.
Molt bé, doncs mira, ja tens un altre per començar a llegir. Gràcies, Roser.
A vosaltres, un petó i una abraçada.
Un petó. Adéu. Parlem de flors avui amb l'Helena Franzoi i de països amb unes olors molt característiques, oi?
Exactament. Avui ens centrarem en les flors i és que existeixen de molts tipus i molts olors molt diferents. Holanda, Alemanya o Dinamarca són els països que més ús en fan d'elles, i no només a l'hora de fer un regal. I és que està més que comprovat. Les flors i les plantes milloren de manera important la nostra qualitat de vida. No sé si vosaltres sou d'aquells que teniu flors a casa o dels que un ram és dels millors regals que podeu rebre.
Jo a la terrassa sí, no sé, la Mònica...
A mi m'encanten les plantes i si em regalen flors em fan feliç.
Sí, sí.
A mi també, moltíssim.
Ah, mira, ja ho ha dit, eh? Si em regalen flors em fan feliç.
Ara ja ho sabeu, eh?
Ja ho sabeu, eh?
Doncs bé, a un nivell més paisatgístic, Catalunya no es caracteritza per ser un dels territoris més florits, o almenys no es caracteritzava. Des de fa 3 anys, la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya celebra Viles Florides, un certamen que busca impulsar els espais verds i d'aquesta manera mostrar la riquesa natural i paisatgística de Catalunya. Balcons més acolorits, negocis més verds, jardins més florits i, en definitiva, més decoració floral és el principal reclam d'aquest concurs. Pol López, un dels membres de Viles Florides, ens explica quin va ser el tret de sortida d'aquesta iniciativa i el seu objectiu principal.
Això va néixer sobretot ens va dinamitzar el tema del decret de sequera, que va afectar greument el sector, i allà es va decidir que calien iniciatives que promoguessin la cultura del verd, i aquest va ser una miqueta l'embrió que va portar al naixement de les Viles Florides. És un projecte que el que busca és promoure la cultura del verd, de valorar, de posar en valor el que aporta el verd a la societat, a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, també com a element de dinamització social i també econòmica, perquè hi ha també tot un sector econòmic al darrere.
Els municipis no han de fer res especial per participar, sinó que simplement allò que ja s'està fent es valora i es reconeix per tal de subratllar la riquesa paisatgística que hi ha a Catalunya, que no és poca. Tot i que fins ara només existia una categoria que donava l'oportunitat de participar als municipis, des d'aquest any hi ha d'altres com els espais públics, els col·lectius, els racons o fins i tot les llars florides.
Enguany el que hem volgut és implicar a més col·lectius, per diguéssim, que el moviment sigui més transversal i no únicament en l'àmbit municipal. I llavors, totes aquestes noves categories el que busquen és fomentar la participació en altres àmbits. Per exemple, les llars florides el que fan és distingir les iniciatives particulars en aquest àmbit, no? En la decoració dels seus espais, dels seus patis o dels seus jardins, dels seus balcons, les seves terrasses, de qualsevol ciutadà de Catalunya.
No es busquen esdeveniments ni activitats efímeres, sinó aquelles que puguin ser permanentment visitables per tots nosaltres. Des de l'organització són conscients que promoure aquest sector de la jardineria no és una tasca fàcil. Necessiten un llarg recorregut per tal de començar a veure els resultats. Tot i això, aquest sector s'ha vist incentivat i té un clar desig a curt termini.
Que pugui esdevenir una ruta de municipis que puguin ser especialment atractius pels seus espais verds. De fet, hem editat una petita guia aquest any i que ja constitueix una primera guia de municipis Viles Florides, que evidentment pot esdevenir això una guia de rutes per Catalunya en aquest sentit.
Aquest passat divendres es van otorgar els premis i va ser Figueres la guanyadora de 3 Flors d'Honor, el màxim reconeixement d'aquest certamen. I és que al llarg del territori català existeixen milers de racons per perdre's o potser per trobar-se. Sí, com sigui, és hora de començar a gaudir de tot el que la natura ens ofereix.
Doncs olorar s'ha dit. Elena Fransoy, moltíssimes gràcies. Ja caracteritzar-nos per alguna olor característica. A petita escala això passa. Quan vas a casa d'algú que té un jardí i, per exemple, té una flor que a mi m'encanta, que és la dama de noche, que diuen...
Aquella fa una olor boníssima. Boníssima,
és veritat.
Que per les nits, bueno, s'obre i es tanca.
S'obre, exacte.
Però la veritat és que, no sé, o el jazmín, no? Allò, hi ha llocs que et fan estar a gust per l'olor que desprenen les flors, i és així, eh?
Sí, sí, a mi l'olor és a mi és de les que més m'agraden pel que fa a les flors.
Molt bé. Doncs ens aturem, res, 2 minutets i tornem aquí a Onda Cero Catalunya. Això és La Ciutat.
La Ciutat. A Onda Cero, amb Albert Lesant.
Desgraciadamente, el problema de la cal en el agua nos afecta a casi todos. De hecho, podemos decir que el 60% de la población no suele beber agua del grifo porque sabe mal y además tienen serios problemas dérmicos como picores e irritaciones en la piel después de la ducha a causa de la cal. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Mónica.
Afortunadamente, esto que comento tiene ya una solución.
Así es, Masical es la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua, pero sin hacer obras y sin romper la tubería, y por supuesto sin instalación de fontanería. Con Masical mejorará notablemente el sabor del agua. Esto, Mónica, es una gran ventaja porque no tendremos que ir cargados con pesadas garrafas de agua desde el súper a casa. También desaparecen esos molestos picores en la piel y en el cabello después del baño debido a la cal del agua, y ahorraremos en detergentes y suavizantes para la lavadora o el lavavajillas, mejorando la colada y quedando la vajilla más brillante y limpia. Y por supuesto, diremos adiós a toda clase de productos antical, incluso para los sanitarios o la grifería, que ya no tendrán esas feas manchas blancas de cal.
Oye, y además, Antonio, está totalmente garantizado, ¿verdad?
Así es, todos nuestros clientes con su Masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, de por vida, y además disponen de todo un año para probarlo, un año de prueba. Si no les convence, nos llaman al 902-107-109 y se les devuelve su dinero.
No, sí, sin duda se trata de un sistema antical revolucionario, pero Antonio, la pregunta del millón, ¿es muy caro?
En absoluto, Mónica, su precio es muy, muy económico, sobre todo ahora que lo tenemos en promoción. Masical solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero si es usted de los 25 primeros pedidos que tengamos en el 902-107-109, se llevará otro Masical totalmente gratis para su segunda residencia o para compartir, y así solamente pagará la mitad. Y además le vamos a regalar el economizador eléctrico Power Saver para que usted pueda ahorrar electricidad en su vivienda de un modo totalmente legal, y también el Riddle Plus, un ambientador electrónico contra insectos y roedores.
4 artículos al precio de 1, pero recuerden, solo a los 25 primeros pedidos. Hay que llamar ya al 902-107-109, 902-107-109, o también por internet en mastienda.es. Antonio, gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti, Mònica.
De dilluns a divendres, de 12:45 a 2, La Ciutat, a Onda Cero, amb l'Albert Lesant.
300 lugares de verdad que parecen mentira és el llibre de Sergio Parra, i avui de què ens parlarà, Mònica?
Doncs ens parla d'un poble que és un poble de conte de fades.
Què dius ara?
Sí, es diu Thorpeness.
Thorpeness, en Gran Bretaña, en la bucólica costa de Suffolk, es un pueblecito que parece salido de un cuento de hadas. Aquí todo está construido para resultar encantador. Por ejemplo, encontramos un lago artificial, el Mere, que tiene 260.000 metros cuadrados y fue creado por la anegación del campo en 1910. Y es como un lago de Disneylandia, todo es perfecto aquí. Los peces están escogidos, el agua es cristalina y, de hecho, esta sensación de parque temático se agudiza cuando echamos un vistazo a las casas que se levantan alrededor del lago, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la casa de Wendy o la guarida del dragón de Peter Pan. También encontramos una cueva de contrabandistas, que es una recreación de la Titania, del sueño de una noche de verano de Shakespeare, y el resto de casas, pues todos tienen un aire campestre, típicamente inglés, típicamente idílico, ¿no? Esto es así porque Thorpeness originalmente fue concebido como un parque de atracciones. En 1930 fue abierto al público como si fuera un resort para gente adinerada, equipado con toda clase de lujos para los adultos, ¿no? Y también toda clase de recreos para los niños. Así que no es extraño que el promotor de Torpernes fuera un tal Glencairn Stuart O'Hilby, que era un abogado y dramaturgo escocés, que era amigo íntimo de J.M. Barrie, el autor de Peter Pan. Actualmente, este resort cerró sus puertas, pero se reconvirtió en un pequeño pueblo, así que mezcla características de pueblo idílico con características de parque temático. Y de hecho, bueno, es un lugar en Inglaterra que recibe muchas visitas. Solo tiene una población de 400 personas, pero en los meses de verano, por ejemplo, puede llegar a alcanzar los 1.600.
La ciudad. De dilluns a divendres, de 12:15 a les 2, La Ciutat. A Onda Cero, amb l'Albert Lesant. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
Avui us recomanem una obra que des del 9 de setembre podem veure al Teatre Romea de Barcelona i que porta com a títol Des de Berlín, Lou Reed, una obra dirigida per Andrés Lima i protagonitzada per Nathalie Poza i Pablo Derqui, que ens convida a donar un passeig simbòlic per l'univers creatiu i vital de Lou Reed. El polifacètic cantant i poeta serveix de fil conductor de la història d'una parella farcida de contradiccions. En cartell fins al 19 d'octubre al Teatre Romea. I si voleu gaudir d'una exposició, us recomanem que us passeu pel Museu Europeu d'Art Modern, que aquests dies acull la mostra Un poco de escultura, por favor, un recorregut per l'escultura europea del segle XX amb prop de 300 obres principalment del centre d'Europa. Teniu temps per veure-la fins al 12 d'octubre. I ja per acabar, una proposta musical, l'artista Sara Pi, una de les veus més privilegiades del panorama musical actual a casa nostra, actua al Casino de Barcelona els dissabtes 13, 20 i 27 de setembre a 9:45 de la nit, actuacions on presentarà el seu nou disc Wake Up.
Apunta tu a l'agenda.
Arriba al Liceu El Barber de Sevilla, de Rossini. L'òpera bufa més famosa de la història, amb la direcció de comedians. Una història d'embolics apropiada per tothom. Al Liceu, fins al 25 de setembre.
En Seguros Meridiano nos adaptamos a las necesidades de su familia ofreciéndole las garantías más actuales del mercado. Confíe su tranquilidad y la de los suyos a Seguros Meridiano. Infórmese en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
Aquest estiu gaudeix en família al Monasterio de Piedra Hotel y Spa, des de 50 euros per persona. Habitació, esmorzar, piscina i entrades al parc natural inclosos. Truca ara al 902-196-052 o consulta promocions exclusives a monasteriopiedra.com.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujo Dux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante, con cerámica para alicatar la parte de la bañera, con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida, todo desde 990 euros más IVA. Oirá otras ofertas, pero ninguna tan completa como la de Lujo Dux. Visítenos en Carrer de Sants 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93-448-1768. Lujo Dux, 93-448-1768.
Arriba al Liceu El Barber de Sevilla, de Rossini. L'òpera bufa més famosa de la història, amb la direcció de comedians. Una història d'embolics apropiada per tothom. Al Liceu, fins al 25 de setembre.
Ona Esportiva, de 3 a 4 de la tarda, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
20 anys de la inoblidable, entre d'altres, cua de vaca de Romario Alcorta per obrir la golejada blaugrana. En aquell equip titular, el nostre proper protagonista, Guillermo Amor, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo peor de todo esto es pensar que han pasado 20 años. ¿Cómo vuela el tiempo?
Bueno, o lo mejor, porque quiere decir que seguimos ahí.
Sí,
y eso también es importante.
Para los que erais de la casa, para el Xavi Ferrer, para el Pep Guardiola, habría de ser muchísimo más especial, claro.
Pues la rivalidad dentro de lo bonita que es y lo grande que es, pues para nosotros un resultado así en esos momentos pues representaba muchísimo, ¿no? Para los canteranos.
Ona Esportiva, de 3 a 4 de la tarde. No toquis el dial. Vols tornar a escoltar els programes d'Onda Cero Catalunya? Entra sempre que tu vulguis al web ondacero.es/Catalunya. Informació i àudios dels teus programes. Tot ho trobaràs al web d'Onda Cero Catalunya. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya.
Et mereixes aquesta ràdio.